Ràdio Tiana, les notícies.
Els veïns que viuen enmig del doble revolt reben amb alegria la notícia de l'obertura del passeig de la Vilesa. Joan Català i Josefa Mestres expliquen que conviuen des de fa molts anys amb accidents, trencadisses a les parets i molt soroll. El nou estudi del RAC explica quines són les actuacions prioritàries en la millora de les carreteres catalanes. Segons aquest informe, es podrien evitar fins a 1.400 morts o ferits greus en els propers 20 anys. Una d'aquestes vies és la que passa per la costa del Maresme, la Nacional 2. La inversió necessària en aquest cas seria de 5.300.000 euros. L'artista Marc Soldevila inaugura una exposició de pintura a la Sala Parés de Barcelona. El tianenc mostra aquests dies una vintena d'obres que volen apropar-nos a espais reals de països com l'Índia o els Estats Units o localitats tan properes com Montgat o Badalona. En Joan Català és un dels veïns que més coneix el doble revolt de Tiana. Aquest tianenc viu enmig de les dues corbes, l'actual punt d'accés al poble per autobusos, camions i tot tipus de vehicles. Ja fa 30 anys que conviu amb diferents molèsties, una d'elles els accidents d'aquest tram de carretera.
És molt perillós perquè aquí mateix, aquí al davant mateix, on té abans la Caixa Laietana, molta gent s'equivoca, perquè es pensa que ja és el lloc on han de tombar. Tomben i es troben amb els altres que venen de frente. Passen refiats i els altres, en aquest revolt, tothom, i més si són motos, baixen molt confiats i aquesta zigzaga els agrada. Inclús em vaig trobar un cotxe, que avui una noia, que es va posar dintre del garatge. Va tombar ràpid, o sigui, i d'aquí algú, des d'aquí amb la moto, jo ja n'he viscut bastantes.
Tots aquests cops han comportat maldecaps a Joan Català i la seva família.
I llavors la part de darrere també trobes que passen els autobusos o algun camió gran, que als autobusos ja s'han acostumat perquè al principi tots s'enganxaven. També hi ha vegades que algun autobús, sigui perquè no poden passar, passen per aquí i els ve molt just, i inclús aquesta columna ja l'he tingut d'arreglar dues o tres vegades perquè me l'han tombada i s'ha tingut de posar una ànima de ferro a dintre perquè, esclar, passa un camió amb la caixa toga d'aquí, t'ho trenquen i marxen. El responsable, qui ha de pagar sóc jo. Llavors m'entén perquè no pots trobar qui ha sigut el que ho ha fet.
Un cas semblant és el de la Josefa Mestres i la seva família. Ella, nascuda a Barcelona, va heretar una casa situada al carrer Antoni Clapés, la casa del fanal modernista, la finca coneguda com Can Planes o Can Figueres, on hi viu la Josefa des de fa 20 anys. Està situada al revolt, on autobusos i cotxes es troben de cara. L'estrator d'aquesta via també els hi ha portat moltes molèsties.
Aquest mur d'aquí ens l'han tirat tres vegades, han topat tres vegades. Tres vegades els hem fet arreglar, perquè és que a l'Ajuntament vam dir no podeu posar aquells tacos de ferro perquè no s'acostin, però vam dir no, perquè és massa estret això. Bueno, llavors, l'últim, puc tenir la sort de tenir la matrícula del cotxe, que no, només una vegada els vam pescar, però bueno, ens ho han anat pagant.
Els veïns del doble revolt també han hagut de conviure tots aquests anys amb un altre inconvenient, el soroll.
El soroll també és pesat, però t'hi arribes a acostumar, amb el soroll, però vaja, també, quan passen per aquí davant i estàs parlant, has de parar de parlar, perquè passen molts autobusos i camions d'obres. Quan feien no sé quina obra era d'aquí dalt, era horrorós, perquè cada moment, ara no em fan tant.
I jo vaig tenir de posar, tinc els vidres insonoritzats de la casa, perquè si no, constantment, amb el trànsit que hi ha, doncs francament, a dintre, doncs és una molèstia constant de trànsit.
Tant en Joan com la Josefa ja fa anys que esperen l'obertura del passeig de la Vilesa. De fet, Català assegura que quan va comprar la casa ja ho va fer amb aquesta esperança.
Ja m'indicaven que això ja feia després de la guerra, que es tenia d'obrir i estava marcat. O sigui, el planell està fet, que l'Ajuntament, si me'l van donar a mi, els tenen ells. Ja estava previst això d'obrir-se.
Fa molts anys i que estarem molt contents, sempre i quan no ens treguin terreno nostre. Perquè fa molt temps que vam parlar de què enxamplar aquí. Llavors havien de treure un tros de jardí. Però aquesta casa és del final del modernisme. Llavors tot el ferro que hi ha està catalogat.
Tant en Joan Català com la Josefa Mestres, els veïns més afectats per la doble corba dels carrers Anselm Clavé i Antoni Clapés, han rebut amb alegria l'última notícia que ha arribat des de l'Ajuntament. Està previst que a finals de setembre comencin les obres que faran possible aquesta obertura.
I estic a gust, estic molt bé aquí, en aquesta casa estic molt bé. Però, esclar, amb aquesta molèstia, esperem que això ho puguin fer-ho ràpid i ho facin bé, que no passi com els altres carrers d'aquí Diana, que una vegada s'han fet, s'aixequen totes les rajoles i tal.
Que en tinc 91, si tarden gaire, ja no ho veuré. Bueno, espero veure l'independència, Així és que abans no em puc morir.
Aquest projecte comportarà enderrocar la finca de Can Guardiola i el jardí de dues cases més i construir un nou tram de carretera. Així doncs, el doble revolt deixarà de ser un lloc de circulació. La història de Campplanes o Can Figueres, on en l'actualitat hi viu la Josefa Mestres, comença a finals del segle XIX. Josep Rovira i Gupert és qui va comprar el terreny per construir-ne dues cases. Finalment, en va fer una i la va vendre un empresari membre de la Junta Directiva del Foment del Treball Nacional, Evaldo Planes. Planes estava casat amb Carme Mestres. Poc després de l'obertura de l'avinguda Isaac Albéniz, l'any 1911, la família decideix fer reformes a l'edifici i les fan de la mà de l'arquitecte Guillem Busquets i Bautravers, un estret col·laborador del reconegut Josep Puig i Cadafalch. És aquí quan arriba el modernisme a la tanca de la casa. El que més en destaca és el fanal de ferro i vidres policroms. Durant la Guerra Civil, però, la família perdrà la finca. Aquesta va ser ocupada per la cooperativa obrera de consum La Germanor de Tiana. Finalitzada la guerra, la casa va ser durant uns anys seu de la Falange a Tiana. Quan la Falange va abandonar l'edifici, aquest es va tornar a convertir en casa d'estiu dels propietaris. Després es va llogar durant uns anys i fins i tot va ser una escola. Finalment, però, Josefa Mestres i el seu marit, Jordi Figueres, van heretar la casa. En aquests moments, el fanal modernista està connectat a la xarxa d'enllumenat públic i tothom pot gaudir d'aquest element històric. Un nou estudi del RAC torna a insistir en la necessitat d'arreglar algunes carreteres de Catalunya. Un cop més, la Nacional 2 és una de les anomenades. Sergi Quevedo.
Un estudi del RAC demostra que la Nacional 2, juntament amb la Nacional 340, són les pitjors carreteres de Catalunya. Una inversió en les carreteres podria evitar 1.400 morts o ferits greus en els propers 20 anys. Un nou estudi del RAC explica quines són les actuacions prioritàries en la millora de les carreteres catalanes. Segons aquest informe, es podrien evitar fins a 1.400 morts o ferits greus en els propers 20 anys. Una d'aquestes vies és la que passa per la costa del Maresme, la Nacional 2. La inversió necessària, en aquest cas, seria de 5.300.000 euros. A més, també parlen de la Nacional 340. Aquestes dues carreteres són de titularitat del Ministeri de Foment. D'altra banda, també hi ha les més notícies més positives en les vies que utilitzen els veïns i veïnes de Tiana. L'autopista del Maresme, la C32, i la B20, que passa pel poble, són les carreteres més ben valorades. El RAC ha presentat aquest informe sobre la xarxa viària catalana analitzant sota el protocol IRAP, International Road Assistance Program, que té com a enfocament relacionat amb la prevenció de riscos abans de que es produeixi l'accident de trànsit. D'aquesta manera, ja no hi ha només la possibilitat de plantejar una gestió de la seguretat viària sota criteris reactius, sinó que cal actuar en funció de riscos detectats abans de que es produeixi l'accident de trànsit. L'objectiu d'aquest estudi és impulsar millores a la xarxa principal de carreteres de Catalunya sota uns criteris de màxim retorn al mínim cost. Per aconseguir-ho, es proposa un llistat d'esquemes de millora de la seguretat viària centrats en el manteniment de la infraestructura.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
L'artista Marc Soldevila inaugura una exposició a la Sala París de Barcelona. En aquest espai hi podrem trobar una vintena de quadres del tianenc, des de pintures fetes a l'Índia, als Estats Units o ben a prop, amb un gat. Per saber ben bé què hi podem trobar, tenim el mateix Soldevila aquí a l'estudi. Benvingut.
Hola.
No és la primera vegada que exposes a la Sala París, de Barcelona?
No, és la segona vegada, sí.
I a més, a través de la Sala París has viatjat exposant també les teves obres.
Bueno, jo no, les meves obres, sí. Ells, a part d'exposar a la seva sala, em fan com, diguéssim, una mica de marxant. O sigui, agafen obres de diversos pintors que tenen i les mouen per Europa i, bueno, pel resto del món. Sí.
Què significa per tu exposar a la Sala París?
Home, per mi, per la pintura que faig jo, que és, diguéssim, figuratiu, per mi és el màxim, per mi és la millor sala que hi ha a Barcelona i a Catalunya. A mi ha sigut un puntarro, vaja.
Què hi trobarem aquest cop, en aquesta exposició?
Pues el meu tipus de paisatge, que és un realisme així, un figuratiu realista llumínic, per dir-ho d'alguna manera, i són bàsicament paisatges mediterrans, excepte algun paisatge d'algun viatge que he fet por ahí, però bàsicament és això.
Aquest dijous has inaugurat l'exposició. Sí. Com ha anat?
Bé, va vindre molta gent de Tiana, i gent que porta la pròpia parella, que els envien els catàlegs, etc. Va estar molt bé.
Quanta gent hi hauria del poble ahir?
Buf, hòstia, no sé. No t'ho puc dir.
Vas tenir una bona resposta, no?, de la gent d'aquí.
Sí, com que vam obrir, va estar de 7:30 a 9:30, clar, hi havia gent que venia 10 minuts, gent que venia una hora, van anar com venint, no?, com a ratxes.
Estàs content de la resposta que has tingut de...
Sí, la majoria de gent que li envia la invitació em va dir que vindria, ha vingut, i d'altra gent no ha pogut vindre, i, bueno, jo estic obert fins a l'1 de... Bueno, la sala està oberta fins a l'1 de setembre, que no estaré jo, evidentment, però, bueno, molta gent que no va poder vindre, suposo que vindrà després.
Per tant, la teva exposició la podem veure fins l'1 de setembre?
Sí, està oberta. Fins l'1 de setembre.
També vas rebre, no ens ho has dit, però vas rebre una visita especial, la dels germans Josep i Pere Sant
Bueno,
Hilari.
Aquests són els meus mestres i els meus mentores, i en part gràcies a ells estic a la presa, perquè jo vaig aprendre a pintar la seva, quan tenia una escola de pintura.
El seu estudi, no?
Sí, el seu estudi. I després, bueno, ja no van donar en classes, però jo m'he mantingut una relació personal i diguéssim, a nivell de pintor, tots aquests anys. O sigui, jo els ensenyava les obres que jo feia, ells m'ensenyaven el que feien, etc. I un dia, perquè clar, jo havia fet exposicions, però sempre amb saletes petites, de la saleta de, jo què sé, municipal de Puigcerdà, la sala de la Casa de Premià, saletes així, ¿vale? I un dia em van dir, tindries que portar l'obra a la Parés. I vaig dir, home, la Parés, clar, per mi la Parés era com la Champions, no? Saps? Dic, hòstia, la Parés, no, això és massa. Dic, sí, diu, porta'ls-hi. I els vaig trucar, evidentment els hi vaig acabar demanar per seva, i em van dir, ensenya'ns fotos, no? I res, els vaig enviar unes fotos, i en seguida em van trucar, escolta, volem vindre a veure, on tens l'estudi? Jo, a casa, en un quarto.
Aquí Tiana, no?
Sí. Dic, doncs ja els tios van vindre, sí, els hi va agradar, va anar com superrodat. I a partir d'aleshores, doncs ara diguéssim que soc pintor en plantilla de la Parés, per dir-ho d'alguna manera, vale? I clar, evidentment, ells han sigut els meus mentors, no?, amb això, i sí, sempre venen a les exposicions.
De fet, hi ha algunes similituds amb la teva obra i la dels germans Sant Hilari, no?
Sí, qualsevol pintor, a veure, no inventa res de zero, sempre mames d'algú, vale? Jo he mamat molt d'ells, és evident, sobretot amb el tema del tractament llumínic, vale? I m'he mamat, o sigui, he fet moltes hores amb ells de classe, més l'obra que ells m'ensenyen, etc. Vull dir, jo tinc una forta influència Sant Hilari, no ho vaig denegar ni em fa, entens? Com tots els pintors tenen influències d'aquests i dels altres, vale? Sí.
Ells han escrit sobre tu al teu blog i diuen, doncs, que tu pintes pensant en la realitat. Abans ens ho has dit.
Sí, jo quan vaig fer el blog els vaig dir, fer un petit escrit, dic, perquè jo sóc incapaç d'escriure, de definir la meva pintura. Dic, tampoc us passeu de peloteo, però feu un escrit, no?, per posar-ho en el blog, sí.
I és així, doncs, no? Penses a...
Jo busco molt la realitat llumínica de les coses, més que el detall. O sigui, la meva pintura tampoc és hiperrealisme. L'hiperrealisme es basa més en el detall. Jo detallo, però el meu detall es basa més en la llum. Llavors, a mi m'interessa molt el que són la llum de les coses, les textures, tota aquesta sèrie de coses, vale? El que jo persegueixo.
I en aquests quadres que tenim ara a la Parés i que podrem veure fins l'1 de setembre, hi trobem la Índia, Estats Units o fins i tot Montgat.
Sí, bueno, a veure, bàsicament és Montgat, Tiana, Formentera, Mallorca, els pocs que jo vaig, Mediterrà. Hi ha algun quadre que és d'Estats Units i un altre que és de la Índia, llocs que he estat, que m'ha fet gràcia. Però bàsicament són temes mediterranis, de on jo vaig.
Què hi ha de Tiana?
De Tiana, em sembla que res. De Tiana... Aquest cop em sembla que res. És
què has pintat de Tiana, de quan has pintat?
He pintat algun racó de la Riera o coses així. Però a mi, per exemple, m'interessa més el tema de, jo què sé,
de
banys Montgat. Una mica pel xabolisme. A mi m'agrada aquest punt una mica xabòlic de les coses, saps? Poder, no ho sé, jo, és la meva teoria, poder, com que sóc arquitecte i estic acostumat a fer cases molt lineals, molt d'arquitectura molt senzilla, molt... Poder, per contrapunt, m'interessa més pintar, pues, el tema xabòlic de anarquia, de formes, de colors, etc, no? I Banys Montgat, Banys Badalona, tot això em dona molt aquesta onda a mi, també.
De fet, un dels teus preferits és un de Banys Montgat, no? Un
sí,
dels que...
sí, a més em sembla que és el Banys Montgat 7, es diu. Aquí el títol de les obres poso a Bonés, perquè la meva obra no significa res més que llum i color. Aleshores, Banys Mungat 7 vol dir que l'he pintat 7 vegades, del que m'agrada, de diferents òptiques, evidentment, però m'agrada molt aquell trosset.
On has exposat molt també és aquí, a Tiana, eh?
Sí, clar. He fet col·lectives, he fet individuals, etc, etc, sí, sí, clar.
I el teu estudi continua sent a casa,
sí,
aquí al
sí,
poble?
Sí, sí, el tinc a casa per comoditat, perquè va bé, per temps, perquè tinc la nevera al cantó i per tot, no? Sí, sí, per
és un bon lloc on inspirar-te aquí al poble?
Sí, sí, sí. On estic jo, sí, clar. Estic a casa meva, amb una habitació així, és amb llum, i sí, sí. Però, bueno, la inspiració és una cosa que l'has de... A part de que t'ha de vindre... O sigui, t'ha d'enganxar treballant, que de Picasso, m'explico. L'inspiració és una cosa que hi ha que currar-la, d'acord? ¿Vale? No pots dir, no, pintaré quan no vingui la inspiració. No, és una cosa contínua. M'entens? Ho vull dir?
Doncs, bé, fins l'1 de setembre podem anar a veure aquests 16 quadres que has exposat, que són oli sobre fusta.
Sí.
Doncs, Marc Soldevila, moltíssimes gràcies per haver vingut fins aquí, fins a Ràdio Tiana.
Vale.
Gràcies.
Vinga.
Els veïns que viuen enmig del doble revolt reben amb alegria la notícia de l'obertura del Passeig de la Vilesa. Joan Català i Josefa Mestres expliquen que conviuen des de fa molts anys amb accidents, trencadisses a les parets i molt soroll. El nou estudi del RAC explica quines són les actuacions prioritàries en la millora de les carreteres catalanes. Segons aquest informe, es podrien evitar fins a 1.400 morts o ferits greus en els propers 20 anys. Una d'aquestes vies és la que passa per la costa del Maresme, la Nacional 2. La inversió necessària en aquest cas seria de 5.300.000 euros. L'artista Marc Soldevila inaugura una exposició de pintura a la Sala Parés de Barcelona. El tianenc mostra aquests dies una vintena d'obres que volen apropar-nos a espais reals de països com l'Índia o els Estats Units o localitats tan properes com Montgat o Badalona.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.